Hem arribat a les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Són les 12:04. Bon dia, benvinguts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, tot d'una conversarem amb Jaume Sansó, que publica sovint a la revista digital Top Plan articles molt interessants i el darrer mos ha captivat l'història de les enverinadores de la Soledat. Sí, sí, la Soledat a Palma, però és que resulta que una d'elles era de Vilafranca, per tant, hi ha relació amb el pla de Mallorca. Ara tot d'un en Jaume mos explicarà quan va passar això i perquè en aquell temps no estàvem basats en aquest tipus de true crimes, com se diu avui en dia. Després parlarem amb el Consell de Mallorca perquè volen llançar una campanya per posar en valor la figura de Sant Juníper Serra. No Fra Juníper Serra, és que és sant. El varen santificar fa 10 anys i la veritat és que, de moment, encara fins ara, a Mallorca no s'ha fet valer la figura de Sant Juníper Serra de la manera que ho fan, per exemple, als Estats Units. En els Estats Units és un dels pares fundadors de la nació. A nins de Califòrnia estudien la figura de Father Serra. De fet, Fra Juníper Serra va fundar Los Angeles, San Francisco, San Diego, Sacramento, Santa Bàrbara i un caramull de missions que varen ser ciutats al final del cap de 250 anys gràcies a la figura d'aquest franciscà nascut a Petra. Després de la nostra radiografia mallorquina parlarem amb en Miquel Serra per parlar d'aquells utensilis agrícoles que s'han perdut, perquè ara d'aquí poc parlarem d'aquí una sèrie de dies d'una llaurada que se farà en vistis, en bases, en someres, perquè clar, els tractors i la maquinària ha fet mudar molt els fora vila i molt pocs encara recorden que eren un gavilans, una xapeta o un càbec, i molts ja no saben ni fer una geringola. D'això parlarem amb en Miquel Serra. I per acabar, com cada dilluns, farem anàlisi del cap de setmana de totes les fires que s'han fet aquest cap de setmana amb el nostre analista d'actualitat, Xavi Canyelles, i la seva trequelada i taringa de personatges que l'acompanyen, perquè a part del Tyrannosaurus Rex, que sempre du format amb una cadeneta, sempre ve amb un caramull de personatges que fins en el darrer moment, mai sabem qui són. Així que en Yolanda Ruiz a la producció i en Rafa Andrés en el control tècnic començam el dia a Mallorca. Please hurry, why don't you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry. Young, amb aquest comeback and stay, un tema que mos havíem oblidat d'ell. Els anys 80 van regalar grans temes com aquest comeback and stay de Paul Young. Bueno, avui començam recuperant, com us dèiem, un article publicat en el diari digital Top Pla. I mos ha cridat molta atenció, ja que parla d'una història molt curiosa, la de les enverinadores de la Soledat. Explica el cas de la vilafranquera Antònia Font, qui va ser acusada de donar verí a persones que volien desfer-se de qualcú. Era la facilitadora. Qui mos explica aquest relat digne de pel·lícula és l'historiador Jaume Sansó. Jaume, bon dia, benvingut, com estàs?
Molt bon dia a tothom i molt agraït del vostre interès per aquesta història.
Nosaltres som un gran seguidor d'Estoplà, és una... bé, sobretot per un servidor, que jo tinc les quatre cames en el pla, és a dir que no me puc fer enrere, des de Vilafranca fins a Vinyali, tinc els predis per allà. Conta'm.
Sí. Jo en som coneixedor, jo ho sé, que fins i tot tens relació amb Vilafranca.
Sí, senyor, per part de la predina de pare. Son pare, el seu home era de Vinyali, i després l'altre, per part de mare de Costic i Sencelles, és a dir que tot queda en el pla. Però conta'm, jo no sabia...
Sí, mira,
no sabia que en Antònia Font fos la Franquera. Jo, com que visc a la Soledat, sabia que hi havia hagut, vaig veure un Memori Negre fa 10 anys, sí, però no sabia correcte que fos Vilafranquera. Conta'm, de quina època estan parlant?
Mira, això va succeir entre final de 1939 i bàsicament de 1940, aquests fets. Però passa que no se varen descobrir fins a final de 1940, aproximadament. Aquesta història, dins els pobles, sempre tenim que cada una de les persones tenen una etiqueta que la rumorologia popular sempre els apal·la darrere, no? I aquesta xafarderia que mos acompanya a tots, tot d'una una sí motxilla amb una xafarderia.
Sí, sí, sí.
I és d'en Antònia, que jo la vaig per conèixer, aquesta dona de jovenet, i teníem molta relació perquè veníem molt per Cameva, etc. D'en Antònia se sabia que havia tingut que veure qualque cosa en la mort de l'home de Can Blau, de Palma.
I
que havia estat tancat a la presó. Per tant, això és una d'aquestes coses que te van quedant. Què passa? Que en el moment que me varen començar a interessar el tema de la història local, que me vaig parar a fer feina, vaig tenir la gran sort de conèixer un bon grup de, i companys, historiadors i investigadors que formàvem el col·lectiu Recerca, i entre ells hi ha una de les persones més preparades per conèixer el que va ser el tema de la repressió franquista, com sí, en Manuel Suárez,
sí,
que ara està fent una labor impressionant per fer aquesta classificació i catalogació de totes les persones empresonades. I me va passar una fitxa d'una vilafranquera, d'en Antònia Font, que s'havia tancada, l'havien tancada a la presó de dones de Palma.
Sí, Casades.
Coneixia, sí. Exacte. Si tenia res a veure en tema de repressió, vaig dir no, aquesta dona la varen tancar perquè la varen acusar d'assassinat. És a partir d'aquí que vaig començar a cercar premsa, a xerrar amb persones que l'havien conegut de prop per anar redactant un article. Clar, i el que has comentat tu, va sortir un documental molt interessant que varen fer Memòria Negra d'aquesta cara, d'IV3,
sí,
on s'explica molt bé. Ja que es tens a televisió no dona per aprofundir massa, jo vaig dir, val, jo aprofundiré sobretot en dos aspectes. La relació que tenien Antònia Font i, casualment, aquesta altra persona d'Esplà, que era na Maria Nicolau, que era de Porreres. I era a partir d'aquí que vaig acabar de redactar l'article i els companys d'Estoplà els va venir bé a publicar-ho. Però el curiós és que ara, durant aquesta curta però interessant investigació, me vaig trobar que també s'ha fet una novel·la gràfica, un còmic, Ademont, que se titula L'assassinat de la Soledat, que és d'en Enric Pujar i d'en Tomeu Riera, i publicat per Dolment, editorial Dolment, que també és ben interessant.
Que
curiós. I vol preguntar. Mira tu per on, amb el temps, aquesta història ha tingut la repercussió que ha tingut. Però, si vols, t'explica en
sí,
un segon,
sí, sí.
Que sí. Mira, que hi havia una curandera, bruixa, tiradora de cartes, que vivia a la Soledat, que era una Magdalena Castell, que aquesta dona se va fer molta amiga d'en Antònia. Antònia Font, i ella, perquè era, en Antònia Font era una pacient, una client de la Magdalena Castell. La cosa va anar que, en un moment donat, Són tan amigues que Antoni li diu clients, li diu pacients. I també, no sabem exactament per quin motiu, que va ser la primera persona que va anar a demanar-li ajuda per acabar amb la vida d'una persona. I a partir d'aquí és quan Antònia comença a promocionar que la Madalena Castell té aquesta capacitat de poder-se desfer de persones indesitjables o persones que donin mal viure, sobretot gent que havent de contextualitzar, estem als anys 40, anys de patiment, anys de molta de fam, anys on la gent ho passava malament. I, per tant, qualsevol solució, jo crec, contextualitzant, que la gent s'hi aferrava en aquesta solució. Que se volia fer una persona, no tenia capacitat per emprendre-la amb una arma, mira que era de fàcil, amb un poc de verí, com pot de ratil, i la cosa estava solucionada.
Matar rates, efectivament.
Exacte, retil. Però si anem a centre història, aquí sí que podem, de cada un dels carros, aquí a Rabon, jo m'ha ajudat molt a entendre aquest període. Tenim des de dones que volen matar el seu home perquè li exerceix una violència brutal. Aquesta dona està cansada de rebre pallisses constantment i decideix acabar amb el seu home. On tenim un altre cas, que és una lota jove que s'acaba amb un tio seu, amb un oncle, que ha tornat d'Amèrica i pensant que aquest oncle havia vingut carregat de dos bens, no ve sense un duro, ve sense un xavo, i, per tant, aquesta lota se sent enganyada i el que fa és també decidir acabar amb la vida d'aquest oncle. O com el cas de l'home de Can Blau, que aquesta és una miqueta paradigmàtic, perquè resulta que no queda ben clar en el judici si és que el maten perquè la madona de Can Blau tenia un amant o perquè realment aquest home estava donant molt mala vida a la seva dona. I un altre dels casos, que és aquest cas de Porreres, que també he aprofundit una miqueta, que és que una nora decideix acabar la vida de la seva sogra. Senzillament perquè també la rumorologia diu que farà hereu de tot a un nòvio que s'ha cercat a la sogra. Una sogra viuda, una nora viuda, i que aquesta nora quedarà sense res. I també aquesta sogra mor. I, en definitiva, cada una de les intrahistòries d'aquest cas hi poden trobar el que era la Mallorca d'aquell moment. Clar. Que era una Mallorca de molt de patiment.
És que estic llegint el teu article ara i la sentència de l'any 43 és que hi ha 6 dones condemnades a 30 anys de presó. Correcte. N'Antonio Font la van condemnar a 14 anys, però després en els 7 anys va sortir i vaig que va tornar. Correcte. A Vilafranca. Però 6 dones, sí, vinculades a una sèrie d'assassinats. Antonio Suau, Maria Nicolau, Margarida Martorell, Joana Maria Beny, Antonio Font, sí que parlam, i Magdalena Castell, que va ser condemnada...
Era la
que donava mal bocí, diguéssim, en aquell temps.
Sembarinadora.
Però 6 dones, això jo crec que no hi ha precedents al Mancos Histori d'Espanya, perquè, mare de Déu, 6 dones conxabades per eliminar persones... ben és possible el que tu dius, que per ventura si una dona la maltractava, però és molt curiós aquest tema. Jo me'n pensava només eren 3, i és que són 6 la no. condemna a l'audiència, de dir, 14 d'abril del 43. Que curiós, mare de Déu.
Sí, però aquí, Jaume, aquí per jo lo interessant i lo important és l'història que està dins d'aquesta història, el context. Són 6 dones, una ja sabem que és la que prefàs preparat, n'Antoni, que és la que el ven, però les altres, les 4 parricides, tots els parricides són dones que no tenen altra solució.
Clar.
per desesperació. Tenim aquest cas de Porreres, que sí que li podríem posar, assignar un títol d'aquestes lluites per les herències,
sí,
tan típiques mallorquins,
sí,
que s'han fet tantes comèdies.
Sí.
Els altres casos són de dones desesperades que pateixen per la seva parella. Per la seva parella, els maltracta, els apallissa, i les dones, l'única solució que tingueren en aquell moment era acabar en servides d'aquestes persones que els maltractaven. Per tant, aquí tenim víctimes i tenim persones condemnades que a la vegada també són víctimes, són doblement víctimes, perquè aquestes dones possiblement no tinguessin altra solució.
Clar, i perquè han de pensar que fins als anys 80, 90, fa relativament poc, no se denunciaven les agressions a una dona. I ara moltes encara no se denuncien. I fins i tot...
Correcte.
Durant, quan jo era petit, se va eliminar la figura del crim passional en el Codi Penal, mitjançant el qual un home, si trobava la seva dona amb una altra, la podia matar. El jutjaven,
correcte,
però hi havia l'atenuant i el ciment de crim passional. Imagina't... De
passional i l'únic càstig era el desterrament.
Exacte.
Tant,
imagina't de on venim, eh? Imagina't de on venim, és brutal. I estan parlant...
Per tant, havent d'interpretar, jo el que t'ha de dir és important és contrast. Aprofitant la vinentesa... Te comentaré que el que estàvem comentant ara, que ara sortirà publicat en aquest desembre un dels articles que vaig presentar a la jornada d'estudi local d'aquí a Vilafranca, on xerra del cas de la Margalida Santa. La Margalida Santa, sí, totes les persones que esteu escoltant ara la ràdio i coneixeu en Tomeu Penya, sabreu que en Tomeu Penya va fer un primer disc, que és un primer disc, que és una joia. Aquest primer disc es reona ell... ensata la seva carrera de cantautor i escriu tota una sèrie de temes que són molt relacionats amb Vilafranca. I una de ses cançons diu una Margalida Santa. La Margalida Santa era la teta d'en Tomeu Penya.
Ah.
Aquesta lota, molt joveneta, el seu home la va matar. I en Tomeu, llavors, quan va fer aquest primer disc, li va dedicar aquesta cançó.
Un primer disc que no se troba, perquè crec que li va pagar el capellà del poble i només el teniu quatre vilafranquers.
Correcte, se'n van fer 500 còpies, sí. Però així i tot, veig que hi ha molta gent que s'ha dedicat a pujar cançons a YouTube. I d'aquest assassinat, darrere d'aquest assassinat, tu mires el tractament que se fa d'aquesta notícia, la premsa de l'època, l'any 59, i estem xerrant de que un alerta, però hi havia sospites, bonament si ell s'entenia amb un altre, etcètera.
Sí, sí,
per
sí,
tant,
sí, 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 sí,
fins i tot la víctima era doblement víctima.
Exacte.
Perquè encara li posaven les sospites que les dones estaven molt per davall les oportunitats i els drets que teníem els homes.
Que curiós, mare de Déu. Sí que és cert que...
Sí, història molt dura, Jaume.
Sí, mare de Déu.
Sí, història molt dura.
I el que mos queda, perquè el que estan veient ara, de vegades els experts diuen, què passa, que ara hi ha més violència contra les dones, o és que se denuncia més? I no tots se posen d'acord, Molt probablement se denuncia més, però jo de menut record tenir una veïnada, quan era molt petit, que sempre caia per l'escala, que sempre havia treballat, que sempre havia pegat amb un moble, i ningú deia res, ningú dels veïnats deia res.
Correcte.
I ningú s'atrevia a aixecar la veu, ningú s'atrevia... Igual que aquí, en aquest cas que mos ocupa, els metges varen atribuir les morts a morts naturals, fins que se varen
exhumar. Sí, no el varen localitzar.
Correcte.
Ni en metges que havien certificat la mort, ni els forenses que els havien exhumat llegint les cròniques del diari, no varen poder dir en cap cas que fossin assassinats.
Clar.
Però què passa? Que han d'entendre també que la pressió que va fer amb aquest cas de Guàrdia Civil, que va ser encarregada d'aquesta investigació, la pressió que va fer damunt les persones que després havien de declarar, tothom va acabar declarant. Fins i tot, durant el judici, intenten eximir-se de que allò que havien dit en un principi, que no era tal així, però no els va servir de res, perquè tot se va poder demostrar que havia estat producte d'aquest enverinament en general. I perdona, i a banda que va fugir d'escap, penso que hi ha una altra tragèdia dins d'aquesta tragèdia, i és que una de ses persones relacionades amb aquesta dona de Porreres que va matar la seva sogra, dos dies abans de la sentència, era una tal Miquela, una corretjota de Porreres, que dos dies abans de que se sapigués la sentència, dia 12 d'abril de 1943, se va suïcidar dins que seva, sabent que al cap de dos dies hi havia d'haver una sentència que possiblement la condemnaria a qualque cosa. Per tant, és una tragèdia dins de tragèdia.
Jaume, me fas efecte que no serà la darrera vegada que parlem, perquè ja t'ho dic, nosaltres som grans seguidors de diari digital Tot Pla, perquè de vegades posa a sa plana web fetes que dins un poble petit són molt importants, però que o un programa com el Dia Mallorca mos han de fer ressò, perquè si no, qui ho dirà? Si no ho deix vosaltres, sí. Si no ho deim el Dia Mallorca, que estan precisament per això. Jaume, molt interessant, enhorabona per rescatar aquesta història, molt curiosa. Avui en parlaré que nostra, perquè clar, com que la família i la meva dona són de la Soledat i sempre parlant d'aquestes qüestions, i mos han encantat.
Però no els hi donis idees, no?
No, això t'anà, no. A més, avui en dia és ADN i tot això que surt per la televisió. Avui en dia no passaria això, tenint en compte que parlant d'estem de la postguerra, i en aquell moment sí, passava
sí,
molta
sí.
Fort.
Sí,
Jaume Sansó.
Moltes gràcies per ser convidada.
A tu per contactar nosaltres. Estem en contacte, Jaume Sansó. Moltíssimes gràcies. Nosaltres ara d'aquí un instant parlarem d'una figura nascuda a Petra, però que és un dels pares fundadors dels Estats Units, ni més ni manco que Sant Juniper Serra. No vos mogueu.
El Dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és música.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Empren.
El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
La mama sal de papas cantava en California Dreaming i no l'haguessin cantat si no hagués estat per mort d'un petrer. Per què? Idò perquè és fundador de l'immensa majoria de missions que conformen l'actual Mèxic del nord i sud dels Estats Units, com Los Angeles, San Francisco, San Diego, Sacramento, Santa Bàrbara, els va fundar. Fra Juniper Serra, Sant Juniper Serra. De fet, ara, el Consell de Mallorca vol fer valdre la figura de Sant Juniper Serra amb una sèrie d'activitats que volen descobrir conversant amb en Guillem Ginart, director insular de Cultura. Senyor Ginart, bon dia, benvingut.
Bon dia, com esteu?
Beníssim, perquè nosaltres vam fer un documental sobre la figura del pare Serra, ara Sant Juníper Serra, i sí, amb aquest 10è aniversari de la seva canonització, a més, també, dia 24 de novembre, seria el seu naixement. Crec que... Crec que Mallorca no... Saben qui era Santa Catalina Tomàs? Però és que tenim dos sants. Tenim Santa Catalina Tomàs, però tenim Sant Juníper Serra, i sembla que no li han donat la corda que tocava amb aquest 10 anys, no ho troba?
I tant. Jo, la veritat, Sant Juníper és una de les figures més universals que ha donat Mallorca. O sigui, i segurament una de les més influents, diguem, a dins Amèrica del Nord. O sigui, que aquestes 9 missions de les 21 que hi ha, que fos capaç un home que tenia dificultats per caminar, perquè tenia problemes a una cama, que va caminar milers de quilòmetres, i que fos capaç d'establir o d'impulsar com a president d'aquestes missions, com a coordinador general, tota l'obra que va fer i el que signifiquen aquestes missions en quant a el que és, diguem, a la part espiritual i religiosa, com a natural, només faltaria, però tota la part, diguem, d'impuls econòmic, de distribució de terres, de revolució, diguem, amb agricultura, en ramaderia, etc. Això crec que no són conscients a Mallorca de l'immens personatge que va donar aquest fruit.
De fet, ara als Estats Units hi ha una signatura, sobretot a Califòrnia, que diuen que se diu Father's Sarah Day, on els nins se vesteixen de franciscà i fan com si fossin el pare Serra. Estable, YouTube és inestable. Si poseu Father Serra, sembla mentida, i és un dels únic espanyol que té una estàtua en el Capitoli de Washington.
Sí.
De fet, crec que el mes de novembre se farà un altre viatge, perquè fa d'haver 40 anys se va fer un viatge a Carmel, quan es va leer en Clint Eastwood, per cert, i varen anar el senyor Roman Pinya, el president Canyelles, però cada poc temps se fa un viatge a Califòrnia, però aquesta vegada què és el que se farà pel mes de novembre?
Bé, bàsicament, o sigui, estan, en guany se compleixen 10 anys exactes, bé, de fet, se va complir la setmana passada, dia 23 de setembre, de 10 anys de la canonització de Sant Juníper Serra per part del papa Francesc,
sí, sí,
i va ser, diguem, la primera canonització, diguem, que se va fer allà als Estats Units.
Exacte.
O sigui, pensam que això és una fita, diguem, molt, molt important, i que bé mereix la pena ser celebrada. Però, independentment d'això, pensam també que, aprofitant aquesta efemèride, és un bon moment per anar allà a retre-li homenatge. I sobretot per reivindicar el que és la figura del pare Serra com a mallorquí universal, com a apòstol de Califòrnia i com a persona compromesa en sa fe i també en sa protecció, per molt que hagi veus interessades que diguin el contrari, dels pobles natius, de les seves llengües pròpies i de les seves cultures. Sempre dit dins el context històric d'aquell temps, no des d'avui en dia.
És que és cert, no se pot jutjar el segle XVIII en els ulls del segle XXI. I també, pare Serra, en tot cas, anava acompanyant en Gaspar de Portolà, que era el militar, però el pare Serra, l'únic que va fer, sempre va ser la seva tasca evangelitzadora, en sé que un hi pot estar d'acord o no, però no era un d'aquells capellans que fustigaven en els nadius. Tot el contrari, malament ara hi hagi pintades a les estàtues del pare Serra a Califòrnia. És molt injust tractar-lo així, perquè no va ser així.
Sí, és injust, sobretot perquè, sí que veu que hi ha hagut una sèrie, diguem, de corrents, que jo crec que són, diguem, interessades, que tenen motivacions polítiques un moment determinat, però sí que veu que, diguem, la historiografia diguem, és molt coherent en quant en el pare Serra, o sigui, des de l'Arxiu General d'Índies a testimonis de l'època, a sobre, per exemple, d'un deixeble seu que va fer un diccionari de la llengua Mutsun, que va ser en Bonaventura Sitjà, que,
sí, o sigui,
tot una sèrie de proves allà on demostren que, vist en sos ulls de l'època, el pare Serra va anar a evangelitzar, va anar a fer catequesi i a convertir diguem, la població d'allà diguem, en població cristiana, en el cristianisme, però segurament quasi, o sigui, ell també va aprendre molt i va aprendre a valorar i estimar també el que allà existia, i jo crec que en les proves que tenim se pot afirmar que va fer tot quan va ser i va poder per protegir no només les vides de la població d'allà, sinó per mantenir tots aquells trets diferencials, ja sigui llengua, ja sigui cultura, que no xocassin frontalment en la religió cristiana.
I aquí també fareu una sèrie d'actes, activitats, conferències, per quant, on serà, a la casa natal, aquí a Palma, què teniu pensat, o encara sí. Prest?
Bé, aquí a Palma, o sigui, a la casa natal, l'altre dia vam fer una visita i pensam, o sigui, estem en contacte amb la, diguem, amb el museu del pare Serra de Petra. I bé, o sigui, el que s'organitzarà serà una sèrie de visites guiades. Allà està obert pràcticament cada dia, se pot visitar, i la visita és gratuïta, també se pot visitar la casa pairal. I el que sí que fa en comptes organitzar és un cicle, diguem, de conferències, estan parlant d'unes tres, i els estan vestint en aquest moment, o sigui, estan en plena feina, diguem, d'organització. No vos puc ara adelantar, diguem, en nom dels conferenciants, però sí que els voldríem fer a Palma, allà on pensant que segurament és allà on pot tenir, diguem, més difusió, i ho faríem en el convent, o sigui, allà on tenim ganes de fer-ho, en el convent de Sant Francesc.
Home, seria fantàstic, sí.
Sí, com a Francisca que era. I per altra part, el que són les activitats del viatge, o sigui, a tota una part, diguem, de recepció i de contacte amb les autoritats, diguem, d'allà, de San Francisco i de Carmel. Clint Eastwood té 95 anys, ja no sé si, bé, ja no parla, però no sé si el podrem veure, però sí que estaria bé. Però vaja, independentment d'això, sí que la missió, diguem, un poc principal del viatge, a part de retroomenatge, és, diguem, aconseguir organitzar una jornada acadèmica i de diàleg en conferència i sobretot en debat, o sigui, debat per, diguem, per a contrastar, diguem, les diverses sensibilitats i les diverses opinions que hi ha entorn del pare Serra, i per aportar, diguem, les proves, diguem, documentals que facin falta, diguem, per rebatre un poc aquesta llegenda negra que darrerament s'ha estès i que, per altra part, no és certa. A visites patrimonials i tal, i allà on mos agradaria organitzar, diguem, aquesta conferència o aquesta trobada és a Silicon Valley, diguem, un poquet com a contrapunt, com a contrapunt de lo que és, diguem, estan parlant de fa molt d'anys, de la història del pare Serra, però sí que estan parlant de que seguint les petjades del missioner que va fundar les primeres missions a Califòrnia, que és la base històrica de la regió que visitarem i que coneixem com a Silicon Valley, i per tant, de la història i de la fe, passam a la innovació i la tecnologia en un recorregut que coneix el passat i el present, amb l'objectiu de celebrar un poquet el que és la feina, la grandíssima feina del llegat del pare Serra i el futur que continua construint aquesta terra que ell tant va trepitjar i va elaborar.
Idò, senyor Ginard, imprescindible reivindicar la figura de Juniper Serra, de Sant Juniper Serra, imprescindible, una persona que sense la qual la història dels Estats Units no seria la mateixa, perquè, de fet, ja vos deim, totes les missions que va fundar se van convertir en grans ciutats, en les grans ciutats de Califòrnia que avui coneixem. Guillem Ginard, director insular de Cultura, estarem en contacte per saber tots aquests actes que se facin envers el pare Serra, una figura importantíssima que hem de posar en valor i de la qual hem d'estar molt orgullosos a Mallorca. Gràcies, senyor Ginard.
Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies. Bon dia.
Bon dia. Bueno, nosaltres ara anem a la nostra radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Bueno, afegim, sumam una nova ocasió per saber com som els mallorquins i mallorquines, i avui, Joan, la cosa va de patrimoni històric.
Sí, què tal, Jaume? Efectivament, avui volem parlar de patrimoni agrícola, concretament de la maquinària que utilitzava temps enrere la pagesia, la qual també diu molt de com érem. I avui al Dia Mallorca tenim temps per parlar d'una corolla, podem dir que ja fa 10 anys que existeix, un grup de joves pagesos del Llogaret Manacorí de Sant Macià, es varen unir per tirar endavant i recuperar una màquina dels anys 40. Parlam d'una trencadora tradicional, en aquest cas, de les que s'ha recuperat i que ja poden celebrar també que s'ha consolidat. I una de les persones que s'ha encarregat, juntament amb altres, de tirar-la endavant, de recuperar aquesta meravella, és el músic i llibreter i també el cultor Miquel Serra, que ja poden saludar. Miquel, què tal? Benvingut.
Hola, bon dia, com anem?
Miquel, conta-nos d'entrada com n'és, jo l'he dit, corolla, digue'm tu si també ho consideres així, però aquesta recuperació d'una parella tan especial dels anys 40.
Sí, això és una corolla romàntica en totes les lletres, perquè el que va passar és que me'l vam assabentar que aquestes màquines, que abans n'hi havia a tots els pobles, de cada vegada n'han anat quedant menys, i me'l vam assabentar d'una que l'anaven també a desmantellar i fent de bocins. I les vam anar a veure, i era una trencadora i una triadora de meules. I entre un parell de Sant Macià les van dir, vinga, les vàrem anar a cercar, les vàrem traginar ja per Sant Macià, vàrem haver d'adaptar un espai perquè no hi cabien, etc. I d'això ara ja fa 10 anys. Quan les vàrem dur, no sabíem com funcionaria la cosa. Però 10 anys després encara ens mantenim actius.
Uh-huh. I com arranca això? Perquè, clar, alguns teniu qualque coneixement, vau haver de demanar a persones més expertes d'una certa edat, ja que també van explicar un poc com fer manteniment. Com va ser això?
Vàrem pegar mà a un parell de pagesos que ja havien fet feina abans, que les coneixien. També vàrem pegar mà d'un... Tot això... Això era quan ja estava fent feina a PAEMA, l'Associació d'Agricultura Ecològica. Ja ens coneixíem a molta de gent d'aquest món. I va comparèixer un que tenia molta mania amb aquestes màquines i li agradava molt col·legiar, un pagès que els coneixia, un que també coneixia aquella marca i no sé què, i ens van ajudar a posar-les en marxa. Perquè nosaltres, som unes màquines rudimentàries a nivell de construcció, perquè és fusta i ferro, però que tenien la seva complexitat de disseny, no? Uh-huh. I nosaltres, al principi, vam haver de necessitar un pot d'ajuda.
Ja. I compta molt, perquè, clar, molta gent, jo és primer, no estem familiaritzats, en quedem amb una trencadora meules, també una, crec que és una peladora, una trencadora, una triadora, però en què consisteix, en quin és el funcionament, per què s'utilitzaven i per què les utilitzeu ara?
Sí. Mira, no sé si tu has trencat mai meules a mà.
A mà sí, qualcuna sí.
Amb un martell i un piló. Quan tens una grapada o mitja bossa de meules, pues te pots entretenir i rompre-les una a una. Però si tu tens una meularà i agafes sacs, doncs és una feina que manualment no se pot fer. Per això se van construir aquestes màquines quan hi havia la plena dels ametlerars. I el que fa és una màquina que té un sistema de politges que te puja les meules des d'un fosso, diríem, o en les abocam, i passen, i llavors passen per un circuit que els arromp amb uns rodillos i llavors també els va garballant. i va separant la clovella d'aquella manera. Bueno, no, perdona. No és que les separi en aquest punt, sinó que hi ha un tambor que va separant les que estan rompudes de les que no. I tu tens una manivela on pots anar estrenyent aquests rodillos, perquè la mela que hi ha hagut tradicionalment a Mallorca és molt diversa. I hi ha mela més fina, hi ha mela més gruixada, més rodonanca, i si tu només disposasses d'una única distància de separació de rodillos, te trobaries en que en podries espanyar moltes i en podries no trencar moltes. I llavors hi ha aquest sistema d'ajustament continu que tu pots fer mentre trenques. Això és el que fa la trencadora. Les romp i les torna així, pues, en clovella i tot. I llavors tenim la triadora, que és una eina també molt grossa. Això, si ben que m'ho escolti, ha de pensar que són eines grosses. Són com, no sé què dir-te, com un armari gros. Això és la trencadora, és un arma plàstica a millor de 3 metres. I la triadora és una eina, és una màquina més horitzontal, com si de la mida d'és un cotxe, on tu hi aboques, llances el que t'ha tret la triadora, la trencadora, les fiques a una tramutxa de la triadora i allà, amb diferents garbells, va separant-te la clovella del bessó.
D'aquesta manera, per tant, ja tens el que interessa, el bessó de la mola.
Sí.
Com està, també? Quin manteniment necessiten aquest tipus de màquines? No sé si hi ha una despesa econòmica també important. Com se pot mantenir això?
Sí. Tot això d'un manteniment... El que passa és que és un manteniment accessible, perquè com que no hi ha cap element electrònic ni res, quan s'espanya una corretja o una peça de fusta o una cosa de ferro, doncs vas a un ferrer i te la regula. El manteniment és anual i hem d'estar... No molt, cada any hem de fer qualque inversió. I per allà t'ho dic, és com un vehicle antic dels anys 50, anys 60, que si estan ben fets, aguanten molt de temps. Aquestes màquines tenen 80 anys, han fet molta de feina, perquè és una feina, i a més és una feina molt escandalosa, de tot allò vibra, i et sorprenent la resistència que té. I llavors és també... Això va accionat amb un motor que el vàrem haver d'unir a una alternadora, que vàrem haver de dur fins allà i que va en gasoll. I el manteniment d'aquesta alternadora també entra. I tot això.
Aquí avui, al Dia Mallorca, estem conversant amb Miquel Serra, una de les persones que ha format part d'aquest projecte de recuperació d'una trencadora de merlès tradicional, que data dels anys 40, a Sant Macià. Miquel, a mi m'ha nascat també, no?, quan aquests projectes que se fan entre amics, per exemple, m'ha nascat com compartir a vegades una barca, no?, és un grup d'amics que tenen una barca, per exemple, en comú, i amb aquesta atenció a voltes que aquest projecte en comú és aquesta trencadora, no?, hi ha aquesta part també de com a crear una comunitat entre voltes, supos que éreu coneguts, i vau decidir, ni menys manco que això, una trencadora com a element també que vos ha suposat també moltes més trobades entre voltes, d'anar-la arreglar, d'anar també veient tot el procés, d'anar a trencar les moles, tot, també hi ha un sentit de comunitat aquí, no?
És que si no, pensa que això... Sí, aquí hem de ser un parell que mantenim una motivació, perquè un tot sol, haver d'investir les reparacions, tot el servei que feim de trencada, etcètera, tenir la disponibilitat, això s'ha d'agafar entre un parell. Varen començar que érem una partida i llavors n'hi va haver que una vegada que varen veure que aquestes màquines quedaven mig salvades, ja se'n varen fer un costat. I això.
Era aquest sentit de comunicat. Miquel, també per acabar, llegint una entrevista que ara ho feien el diari Ara Balears, al voltant d'aquesta recuperació, ho tenien molt cau d'es. Se trata també d'un exercici de sobrietat alimentària, no? De decidir nosaltres mateixos que feim.
Sí, l'objectiu d'això, a part de que ens sabíem molt de greu que aquestes màquines desapareguessin, era també donar, proporcionar una possibilitat a tothom que teníem el LES perquè comercialitzar aquestes moldes de manera directa. La gent, els pagesos que tenen amb el LES o que n'han tingut, normalment el que feien era entregar la molda sencera a Còlter Cooperativa, que llavors es prenia cap a un canal, cap a d'exportació. I estaven subjectes a un preu que venia donat i que ells no podien controlar. I la molda, la gran desgràcia de la molda, és que sempre ha tingut un preu molt baix, i que no s'han sabut defensar aquí a Mallorca. En canvi, però llavors tu vas a comprar bessó i és bessó molt car. Llavors, a través, si tu tens moldes i tens coco que te la trenca, llavors a la pintura trobes una manera de comercialitzar-lo directament, sense haver de passar per cap cooperativa, i tu pots venir-lo a través de mercats, a través de grups de consum, o per regalar si tens una família ampla, el que sigui. És a dir, te dona més possibilitats de fer qualsevol cosa amb aquell bessó que, si no, s'hauries d'entregar a un preu que tu no pots controlar a cap manera.
I de celebrar amb aquesta iniciativa com una mostra del que dèiem de sobirania alimentària i de crear comunitat al voltant de Nimen i Manco, una trencadora tradicional de Manlès. Miquel Serra, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre el micròfon d'Iveta Ràdio.
A vosaltres, per l'interès.
Iveta Ràdio és història.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Mallorca és ca nostra. I vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Cuida'm.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Bueno, anem a analitzar l'actualitat d'aquest cap de setmana perquè s'han celebrat diferents fires, totes visitades per molta gent i dedicades a molt de temes molt diversos. Per exemple, a Palma s'ha fet la primera fira desvariat, organitzat a Pere Garau, amb 30.000 persones assistents, unes citats, massa per ventura. A Màlaga s'ha fet per primera vegada la fira San Diego Comic Con, amb de 120.000 visitants, també, per ventura, massa. A França també s'ha fet una fira dedicada als insectes del món, a l'espai La Domec, i a totes aquestes fires se repeteix aquest mateix fenomen que vos dèiem. Excessiva assistència, descontrol de tanta gent i, per tant, com sempre, queixes. Saludam en el nostre analista de fets ocorreguts en el cap de setmana, que és en Xavi Canyelles. Benvingut, com estàs?
Molt bones. Bé, per aquí. I no, sí, fires.
Eh? Fires, sí. Tu sempre està ple de gent.
Aquest
i tanta
món
gent.
De les fires, és que una fira, ja anem a firar, no?
Sí.
Però és que s'han convertit en una cosa, gent i gent i més gent. Eh? Ara aviat serà la fila dolça, Esportles. Tindrem cotxes des de la universitat
sí.
fins... per establiments, que m'apareix molt bé. Que passa que els poblets no estan preparats per tanta de gent. Fira de Samel, vinga, una gentada.
També.
Fira de no sé què. Fira... I al final hi ha de tot, manco aquella cosa que hi ha d'haver. Fira de Samel, hi ha quatre cosetes de mel, saps?
Sí.
I després... Bé, és igual.
Massa
gent. Pot ser polèmic, massa gent, és una gentada.
Sí.
I aquest cap de setmana, amics meus han anat a la Comic Con aquesta, que són així friquis com jo, i hi havia anat el Schwarzenegger allà en persona,
sí,
i passes la foto amb ell, vas disfressat, de Son Goku, del Follet Tortuga, de Superman, de cosplay, els més joves van de manga, no? De personatges de manga, i és una cosa, però hi havia una gentada i se queixaven de que podien entrar i després no podrien sortir, unes fileres impressionants. Clar, massa gent, no? També ho hem vist aquí, la fira del Llonguet, bé, és que hi ha fires de tot. És un aspecte social, no? És una cosa que dius... una fira, sí, però és que han d'anar alerta.
Ara que dius sí. Un aspecte social...
Social, societat.
Ara que parles de societat, sí. Estaria bé conèixer l'opinió de sociòleg per antonomàcia de les Illes Balears, d'en Toni Tarabini. Senyor Tarabini, què pensa d'aquestes aglomeracions?
Sí, el tenim per aquí.
Benvingut, don Toni.
Això és història de la democràcia. S'ha repetit de diverses maneres. Això, preneu nota, eh? S'ha de ser democràcia. S'ha repetit diverses vegades, però això no se podia fer abans de la democràcia. Això no se podien reunir més de 10 persones. Però, s'ha de tenir en compte que les fires, l'altre aquí, sempre han existit. Les fires sempre són la llonja, una fira, la llonja, i llavors també els mercats. Però les fires s'han convertit en aquells mercats que són, jo diria, nous mercats. Alerta, apuntau a tots. Llavors, les fires són així. Són les fires. Però socialment, és que les persones s'han de reunir. I se reuneixen allà on hi ha menjar. Si hi ha menjar, és que n'hi ha persones. Si ara fas una fira de llonguet, o qualsevol altra cosa, hi va persones. Si fas una de xocolata, hi va haver persones. Però si fas... Alerta, aquí, eh? Alerta. Si fas una fira que hi ha menjar, no hi aniran la gent, eh? Apunta-ho on, això.
Saps, senyor Tarabini, saps? Sempre ha d'haver-hi menjar, senyor Tarabini?
Sempre ha d'haver-hi menjar. Qualsevol cosa. Tot acaba de menjar. Si ara és un partit polític, s'acaba de menjar. Si ara hi ha, per exemple, una bola, unes noces, s'acaba de menjar. Si hi ha una reunió de mig, s'acaba de menjar. Qualsevol cosa, eh? Alerta, eh? La puntuació que ha de dir-se, nosaltres tenim puntuacions d'això, dels percentatges de la gent que menja sobre les pobles. Ets, apuntava, Molt bé, no era bo el programa.
Moltes gràcies, senyor Tarabini, per aquesta anàlisi sociològica. El senyor Tarabini ha dit que sempre ha de venir menjar, però també sovint a les fires sol haver-hi música. I algunes de les fires que estan desapareguent són les fires del disc. Maldament, el passat d'abril se va fer la Fira Internacional del Disc a Mallorca. Música, discs... Qui millor que el DJ per antonomàcia, també Juan Campos. Benvingut.
Ei, amics nostres, com estàs? Una abraçada. Rescataplam. Sí, senyor. Jo som un DJ de vores. Un DJ de tota sa vida. Per què se diu pinxar? Se diu pinxar perquè posa't l'agulla just en el moment exacte d'aquell radi. Això se diu pinxar, perquè pinxes. Avui en dia qualsevol és DJ. No saben el que és un disco. No saben el que és... Això, el millor de tot, l'època d'en Barry White. Però tu pones a sa disco. Si conec en Barry White, o pones a Love is in the Air, un gran. Però ara, avui en dia, qualsevol persona és un cagabet torrat. Posa't allà a sa música, ja ho venga. Això no és disco ni res. Això són coses que rescataplan, que cagüet torrat, la merda, hombre. Això és que han perdut la cultura i ho han perdut tot. Això dels discos ja no... Antes anaves a la fira de discos i compraves discos. I ara, discos, per 3 euros tens 20 de discos. Saps? Sí. I llavors tens un disco i amb que ho escoltes. Ja no hi ha ni equip. Jo vaig haver de tancar la tenda per això, perquè si jo no me comprava discos.
No li agrada el reggaeton, senyor?
No m'agrada el reggaeton. No. Un cacabet torrat. Acabo de tornar, a veure, s'ha de dir, si jo tinc una edat i no puc dir dos.
Juan Campos...
Dis el que sent. Enhorabona, te segues, que, companyero, te segues, que enhorabona.
Moltes gràcies, Juan Campos, moltíssimes gràcies. Bé, han dit fa una estona que hi havia hagut aquesta fira de Comic Con a Màlaga, i s'hi havia d'anar disfressat. I tenim un lot, un adolescent, que ha estat, que ha anat de cosplay... Bernat, bon dia, com estàs? Cansat?
Sí, sí.
Com ha anat aquesta...
En plan... Molt random, no? Molt random. Hi havia gamers. Jo anava de... Era molt... Però la veritat és que molt de chill. Tot molt de chill. I pec. Pec vol dir... Bé, és una expressió... Me fa un pot de cringa, la veritat. Se me fa un pot de cringa i anar amb aquesta de fresa. Estava tot molt xetau, massa random, en plan, molta gent, bro, massa gent.
Però ha pagat la pena o no?
Sí, literal, la veritat, la pena, literal, sí, bro. Però el que passa que no me renta, no me renta. No, hi havia un gamer tot allà, hi havia la meva crush, però no hi va haver crashing. I clar, va ser en plan, literalment, el que seria molt de cringe, però bé, de chill, saps? És una cosa així, sí, en plan, literalment, literal, bro. Vas anar, hola, i dic, abro melón, saps? Sí.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, gràcies.
Bernat, no entres gaire coses, si de cas hem de fer...
Ja, que random, la ràdio.
Un traductor, sí, millor un podcast, sí. No? O sigui, que pot donar pausa, com la ràdio de
sí,
carta.
Sí, perquè no m'arrenta.
Bé, afortunadament tenim a nosaltres en Esteban Mercer, que és un visitant de fires, precisament comença a París la setmana de la moda, la Fashion Week. Esteban Mercer, què opines de la Fashion Week de París?
És que m'encanta. Jo la veritat és que guany no hi ha pogut anar, no hi podré anar per un problema és diferent i perquè estem gravant el programa. Però el que passa és que aquestes ja no són més que fires, sinó és, jo diria és com una fira de luxe. Una fira grossa de luxe que dura molta una setmana, no? Hi ha grans firmes com Christian Dior, com firmes com Agatha Christie, moltes firmes, i llavors es van tots allà desfilant amb unes files que m'encanten, que són preciosos. També hi ha marques molt importants per marques de nivell especial, totes aquestes coses i cremes, però la veritat és que és una cosa que és increïble, aquell fet de que també hi ha un menjar amb un snob, que és boníssim, que alguna vegada, si hi vaig, no crec que hi vagi, però l'altre que per aventura sí que tindré temps, i me posaré la meva corbata corbatina, aquesta que està dissenyada per una dissenyadora anglesa, amb unes teles duites directament de l'Àsia Oriental, i de partir d'allà llavors ja me n'aniré en directe a gravar. Vas veure el programa l'altre dia?
No.
Vam visitar una casa amb una piscina, d'aquestes piscines que no saps mai saigut, que no sé, no vessa. Està. I ja va ser una cosa encantadora. Vam fer una torrada de calamars, que la vaig gintar.
Esteban, t'he d'acomiadar perquè...
És
que el Xavi Canyella sempre...
Sí, jo, no sé
per què...
Que...
Xavi,
sí,
per digues. Què sempre dus els tiranosaurus?
Això que està fermat amb una cadena. Ja no sé si és un rancor carnívor d'aquell de Tono del Jedi.
Digue-li que me'l digui Déu.
Xita.
Ràpid. Salut i fins demà.